13 i 11 minuts, abordem la tertúlia esportiva al Sant Cugat a fons. Ho fem, com sempre, dilluns a aquesta hora ens acompanya el president de la penya, l'Orana Sant Cugat, Josep Maria Félez. Molt bon dia.
Bon dia, tingueu.
Jesús Galindo, cap de la secció de futbol del Mundo Deportivo, bon dia.
Bon dia.
Marc Lorenzo, espera en futbol femení, comentarista per Barça TV dels partits del femení. Bon dia també, Marc.
Bon dia, Sergi, bon dia a tots.
I al telèfon tenim el Sergi Sánchez, president de la penya Bilbo Ondokoak. Molt bon dia, Sergi.
Bon dia a tots.
Abans de començar, ja l'avanto que començarem felicitant el Sergi per aquesta victòria de l'Atlètic en Lliga en aquesta jornada número 11. Repassem però, Sergio Morales, com han quedat els resultats i la classificació després d'aquesta jornada número 11.
Doncs molt ràpidament, van tenir de resultats aquest cap de setmana, que ja tota la jornada està jugada ja, això és important que ho sapiguem d'entrada. Betis 1, Granada 2, Rayo 3, Celta 2, Saragossa 5, Deport 3, Espanyol 0, Osasuna 3, Màlaga 1, Real Societat 2, Mallorca 2, Barcelona 4, Llevant 1, Real Madrid 2, Atlètic de Madrid 2, Getafe 0, Valladolid 1, València 1 i Atlètic de Bilbao 2, Sevilla 1. Això deixa la classificació amb el Barça al capdavant amb 31 punts, seguits de l'Atlético amb 28, el Real Madrid amb 23 i el Betis amb 19 punts al quart lloc. En Europa League tindríem el Màlaga i el Llevant, l'Atlètic el tenia situat al lloc número 12 i a la part baixa de classificació en posició de descens el Depor amb 10 punts, l'Espanyol amb 9 i l'Osasuna amb 8 punts.
És a dir que l'Espanyol, malgrat la derrota que ara comentarem per 0 gols a 3 a casa contra l'Osasuna, continua sent penúltim a la taula classificatòria, l'última posició segueix sent per l'equip de l'Osasuna. Una jornada que ens deixa 38 gols amb 4 victòries locals, un empat i 5 victòries visitants, 66 targetes grogues, que amb el Sergio hem estat analitzant les estadístiques d'aquestes 11 jornades. És la tercera jornada després de les jornades 2 i 8 amb més targetes grogues, la número 2 i la número 8 se'n van veure 72 de grogues i aquesta jornada també ens deixa una vermella i 3 expulsions per doble groga. No cal que recordem, Sergio, que el Pichichi el continua tenint Leo Messi.
Amb 15 gols, seguit de Cristiano Ronaldo amb 12 i Falcao amb 10.
I com dèiem, volem començar felicitant el Sergi Sánchez, president de la penya Bilbo Ondokoak. Molt bon dia, Sergi, de nou.
Bon dia.
I felicitats, ens agradaria no haver-te de felicitar, que tampoc fos motiu de felicitació, però vaja, l'Atlètic ha aconseguit guanyar 2-1 contra el Sevilla. Ara bé, també hem de comentar que entre setmana es va jugar Europa League, Atlètic de Bilbao 2, Olímpic de Lió 3. Per tant, una de bona i una de no tan bona, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, lo del dijous, aquest any l'Atlètic, jo crec que la plantilla, per molt que t'hi vagi a Javi Martínez i Llorente no hi sigui, la plantilla segueix sent una plantilla molt bona. Ofensivament no hem perdut el nostre Caire Bielsa, però tenim un problema, i el problema és defensiu. En defensa estem pèssims, o sigui, l'altre dia el nano aquest de color de l'Olímpic de Lió, no me'n recordo com es deia, ens va portar de corcoll tot el partit, un tio sol, i no pot ser.
Sí, realment, jo em vaig entretenir, no sé si algú més d'aquesta taula va veure el partit entre l'Atlètic i l'Olímpic de Lió. Partit molt entretingut, es van adelantar els francesos, l'Atlètic va empatar a 2 i al cap de res, Sergi, en el que no pot passar és que acabis de fer l'empat a 2 i que et facin el 2-3, com dèiem.
Sí, sí, a més, a l'Olímpic de Lió tots vam veure què va fer, va arribar dues vegades, va ficar dos gols, van passar-se un partit especulant, l'Atlètic va estar jugant a l'atac tot el rato.
L'afició es creixia també, ja estava del costat de l'equip.
Sí, sí, a més creixia i després, bueno, van haver-hi un caire de circumstàncies que, no sé, l'ambient està molt enrarit, també t'ho dic, a Sant Mamés l'ambient està molt enrarit. S'està passant el que no ha passat mai.
Ja no es pensa en Europa League, després de quatre
jornades, no.
L'Atlètic ha sumat un punt, tot el contrari, l'Olímpic de Lió.
Jo, sincerament, esperaria que ens eliminin de la fase de grups de l'Europa League, que l'Eibar segueixi a la Copa i arribi a semifinals com a Mirandés l'any passat.
Déu-n'hi-do.
Ja que és un club convés, i centrar-nos en la Lliga.
En la Lliga només.
Sí, totalment. Totalment.
Aquell dia, el dia de l'Olímpic de Lió, estàs amb Bielsa o estàs amb l'afició, Sergi? Respecte als canvis, recordem que va ser xiulat el canvi de Muniain i el canvi de Duritz, que donava entrada a Llorente, quan faltava un quart d'hora.
No, el canvi de Muniain era clar, o sigui...
No va tenir perquè... el seu dia, eh? Fins i tot el tercer gol, de fet, és culpa seva, per perdre una pilota...
Sí, no,
que volia treure jugada des del córner.
I és una mica ganes, està una mica ganes, i jo crec que s'hauria de sentar-lo un parell de partits perquè...
Que es calmi.
Sí, perquè es calmi, exacte. I el del canvi de Duritz per Llorente no ho entenc. Bueno, jo és que el de Llorente ja no ho entenc. Jo la postura del club l'entenc, la postura del club és lícita i correcta, perquè... no he pogut estar aquest any, però ho dic ara, el de Llorente no es pot permetre, i si ell vol marxar o es pensa que nosaltres un club com l'Atlètic, hem de baixar-nos els pantalons perquè ell vulgui marxar, no? Ell té una clàusula, i si no la vol complir, és lícit que ell no la vulgui, que ell no vulgui seguir amb nosaltres, però s'ha de pagar la clàusula, perquè si no sentes un precedent, o sigui, per tots els que venen darrere, que jo crec que són nanos amb molt potencial, si sentem el precedent de vendre'l per sota la seva clàusula, qualsevol que pugi a sota dirà, em rebel·lo i me'n vaig a l'Atleti. Però està clar que jo no l'apartaria de l'equip, l'entrenaria, però... Vamos, ens està prenent el pèl, totalment.
Josep Maria.
No, té tota la raó, perquè a més, vull dir, si no vol jugar aquí, bé, que ho diguis expressament, però el que és important és que si se l'ha de castigar, si aquest jugador surt al camp i no fa res, doncs res, al tanto, vull dir, en aquest cas s'ha d'estar a favor del club i de l'entrenador.
Jo no l'havia vist fins ara, sé que havia sortit alguns partits, com dèiem, i el Marc ens ho deia, demostrava que sortia i marcava i feia les coses bé. Contra l'Olímpic de Lió, realment, Sergi, jo el vaig veure desganat. Tampoc era una circumstància de partit complicada, tot s'ha de dir, amb 2-3, baixa els braços, no baixa els braços l'Atlètic, però vaja, sí l'afició, ho hem de dir, amb el 2-3 l'afició i els canvis, com dèiem, també hi ajuden a que l'afició no entengui res del que està passant, que hi hagi desconcert, però vaja, Llorente tampoc és que acabés de lluitar, el quart d'hora que li va donar Bielsa aquell dia...
Jo és que com que segueixo tots els partits de l'equip dels meus amors, Llorente surt contra l'Espanyol. És l'únic partit en el que s'esforça una mica perquè era el primer que jugava després de tota la història de l'estiu i després sempre que ha sortit, o sigui, jo ho trobo una presa de pèl el que està fent aquest noi. I el de l'altre dia, o sigui, la xiulada de Sant Mamés va ser per Bielsa, no va ser per Llorente. Va ser per Bielsa, totalment, perquè és un canvi que no entén la catedral. I la catedral jo crec que és un camp savi com per xiular i és la primera que s'emporta Bielsa. I després veient l'actitud de Llorente és que jo... Que em perdonin, però... No es pot permetre, o sigui, no es pot permetre això.
Sergi, com deies, ens oblidem ja de l'Europa League i tu deies també fins i tot de la Copa del Rei,
sí,
prefereixes
sí,
que l'Eibar
totalment
tingui aquesta sort d'avançar a la competició.
Totalment.
El partit contra el Sevilla es va patir, però es va guanyar gràcies sobretot a l'encert a la primera meitat.
Sí, sí, a més són dos gols, una tant amb una mica de sort que ja anava sent vegada de que ens toqués. Ara, el que jo m'estic esperant aquest any és del nivell arbitral que s'està demostrant en aquesta lliga, o sigui, és patètic que un equip com el Sevilla...
Avui hem d'entrar aquest tema
faci,
de l'arbitratge.
20 i pico faltes, l'Atlètic fa 12 o 13, o sigui, un 50% menys, un expulsat, un tal... Hòstia, és que no... Jo t'ho juro que estic esperbarat, perquè el nivell arbitral és pèssim.
El col·legiat català Hernández Hernández tampoc s'escapa, com dèiem, de l'arbitratge, de les crítiques, siguin d'on siguin. Va acabar traient multitud de targetes grogues, va expulsar Ander Herrera per doble amonestació. També és un altre tema, Sergi, no sé què passa amb Ander Herrera, però s'hauria de calmar, com dèiem, de Muniain. Un jugador que tampoc
no, bueno,
està fent massa...
La segona targeta és li pica la mà, aviam, si l'àrbit la pica li ha treu la targeta, això ho diu al reglament.
Sí, però si t'estalvies la primera ja no veus la segona.
Exacte,
la segona
correcte.
No té aquesta importància, sí, aquesta incidència,
Correcte, el que passa és que Ander Herrera també a Bilbao tenim unes expectatives creades amb ell ara que quan juga ell l'Atlètic juga d'una altra manera i això, vamos, qualsevol que entengui el futbol ho veu. I llavors el nano, pues, és un nano jove i va tot i bueno, pues, potser s'hauria de calmar una mica, però se li està donant massa responsabilitat de la que hauria de tenir.
Se'l vol convertir una mica en el líder, no? En qui
correcte
doni el joc, ara que no hi ha Javi Martínez.
I tant, totalment.
Sergi, no sé si vols afegir alguna cosa més o algun altre comentari del que ens deixa la jornada, o
t'acomiadem
aquí?
No, cap més. Bueno, felicitar el Josep Maria pel lideratge del Barça, saludar l'amic...
Gràcies, Sergi.
Els amics que sempre estem aquí, ho sento per no poder venir, però és que, bueno, per problemes familiars, pues, ja sabeu que tinc una mica d'inconvenient en venir. I en quan pugui estar amb vosaltres, però sempre que em truqueu, jo us atendré gustosament. Pel resta, res més.
Encantat, Sergi. Com tu dius, quan pugui ser per aquí, perfecte. Si no, doncs, telefònicament, anem repassant amb tu aquests resultats de l'Atlètic Club que ens deixa en Lliga, de moment encara en Europa League, perquè falten dues jornades, i en Copa del Rei també. Vinga, va, a veure si no passa l'Eibar i passa l'Atlètic.
Bueno, sempre queda el... Jo ho dic ara perquè estic una mica acollonit. No?
Ho veiem, una mica crispat.
Però bueno...
Però després disfrutarà si guanya.
Sí. Sí, i tant.
Sergi Sánchez, president de la penya Bilbo Ondokoak aquí a la nostra ciutat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i gràcies pel vostre temps i una abraçada a tots.
Una abraçada per tu.
Bon dia.
Repassem, si us sembla, l'Espanyol, l'actualitat perica, 0-3 contra Osasuna. No sé si algú ha vist el partit, ha vist resums, o almenys ha sentit les declaracions de Pochettino, aquest cop sí, ja, dient que...
Jo veig que és una continuïtat del que està passant al dintre del club, està ja passant amb els jugadors i és un problema a afegir gros, molt gros, per mi. Penso que és molt gros.
És un reflex, el que passa al camp de... Han entrat en un bucle del que és molt difícil sortir-se'n. I perdre ja el cop moral de perdre amb el colista, amb un equip que no havia guanyat a fora res...
Sí.
I perdre, i així és desesperant. Jo ho entenc, vull dir, sembla que avui Pochettino pot plegar.
És que l'altre dia la cosa té gràcia, perquè Pochettino ironitzava en roda de premsa sobre si es menjaria o no els torrons, i al cap de dos dies, partit, derrota per 0-3 en un partit on crec que no va tenir massa història, i com dèiem ara, la broma de l'altre dia potser ara es converteix en una cosa més sèria, eh?
Aquest matí hi havia una reunió prevista, perdó, en la qual pot acabar plegant, perquè es veu que no té ja el respaldo ni dels actuals directius ni dels possibles futurs, no té l'apoyo de ningú i llavors que potser decideix marxar. De totes formes, la situació de l'Espanyol és una mica desesperant en tots els sentits. Vull dir, aquestes incongruències d'ara voler frenar el cop aquest anul·lant, retratassant unes eleccions,
s'acaba
són
el partit,
unes eleccions absurdes.
S'acaba el partit, recordem-ho, i Sánchez Llibre surt, sí, i diu d'unificar candidatures.
Però unificar candidatures, a veure, quin sentit té? Si és que les eleccions en si ja no tenen cap sentit, perquè si els dos màxims accionistes apoyen amb un senyor, sí, és igual, poden haver-hi les eleccions
jo,
que
si
hi hagi,
jo si soc petit ja no vaig a votar perquè sé que no guanyaré, però ja no ho faria. És
Després, amb el nivell esportiu, el Pochettino és un entrenador que pel seu declarat espanyolisme i així l'han defensat sempre, l'han defensat sempre, l'han defensat sempre. Però a veure, un entrenador que amb el temps que porta dirigint a l'Espanyol s'ha enfrontat a tots els jugadors que han anat destacant de la plantilla i han acabat marxant i ha tingut enfrontaments, algú deu tindre, que no deu ser tan bo. I que després mires els resultats generals i dius, bueno, a veure, què ha fet el senyor Pochettino? Tampoc ha fet gran cosa a nivell de resultats. Jo aquesta falera per defensar-lo i el seu espanyolisme i així no l'he acabat d'entendre mai tampoc. Ho dic, una situació, l'Espanyol és un club molt raro.
Que la jornada número 11 siguin dinovens amb 9 punts sí que és com per replantejar-se exacte el que dèiem, potser fins aquí hem arribat també a l'Espanyol, o potser no, potser se'ls ha de donar unes jornades més a l'equip directiu de Pochettino, però vaja, la cosa està molt complicada, eh?
No sé si hauria de donar una jornada més ni el de l'equip de Pochettino ni el de la directiva, perquè a veure, el de la directiva, que culpin com culpen de que potser no s'han fet les coses bé a l'hora de fitxar, que el plan és no planificat bé i així, però a veure, quins mitjans els hi heu donat perquè poguessin fitxar també? És que aquí té culpa tothom.
Però és que hi havia una persona que ho feia bé que es deia Herrera i se'l va encarregar. I aleshores, lògicament, si entra un, com és el cas del Pochettino, doncs el carrer va, no? I a l'arrere està fent bé i ho està demostrant el Celta, que ha planificat durant diversos anys i està allà, que bé, és un problema de planificació del propi club.
Ah, però és que exacte, planificació, però del club, no dels que ho planifiquen.
Del club,
perquè,
del club,
clar, sí, has de posar mitjans. Si tu vols fer una bona planificació, has de posar mitjans, si no els poses. També és un club que té jugadors, que pot vendre, que estiguessin a qualsevol altre club, a qualsevol altre, els tinguessin que vendre, els vendrien per 10-12 milions, l'Espanyol es ven per 1,5 milions, o 2. Dius, a veure, què passa? Què passa? Doncs passa que hi ha uns directius que paguen els fitxatges aquests de la seva butxaca i una forma de no perdre tots els cèntims i així és dir, bueno, doncs mira, ara, com que tenim els drets, el venem. Vull dir, després diuen que no fan coses brutes, però jo no sé si són brutes o no, però sospitoses ho són.
L'Espanyol és un equip malalt, perquè l'altra jornada que va guanyar a camp de la Reial Societat va ser un partit que va guanyar... és que amb sort, perquè de fet l'Espanyol aquell partit l'havia de perdre, va jugar molt malament, va marcar Coloto en una jugada, bueno, una rematada de cap, però realment va salvar una mica els mobles i va allargar l'agonia una setmana més, que veiem que l'Espanyol a nivell esportiu no millora i és una prolongació, com bé dieu, de la crisi institucional i crisi social que ha generat tot això. I sempre reiteraré el mateix que hem anat dient cada tertúlia: l'Espanyol té un problema de que està amb Cornellà al Prat, doncs amb un deute important que ha condicionat la política esportiva del club i inclús ha arribat a afectar a nivell salarial els cobraments d'alguns jugadors que ja han sortit doncs de males formes, com el cas últim recent d'Álvaro Vázquez, i amb aquesta política de no saber cap on anem, perquè no hi ha diners i això és la base de tot, s'està donant cops o ventazos, com es diu en castellà, sense un rumb fix, i s'està jugant temporada rere temporada, s'està jugant el descens. És a dir, compte, perquè és que en una d'aquestes acabarà baixant, i aquesta temporada se li està posant de color de formiga, com diuen a Sud-amèrica, se li està posant molt negre a l'Espanyol, perquè ara mateix podria ser cuer, si no és perquè la jornada passada al camp de la Real, amb un partit nefast, va guanyar 0-1 de xiripa, però bé, a mi em sap greu, perquè bé, és un equip que és d'aquí, tot el que tu vulguis, però és que crec que s'està fent les coses, com dieu, d'una manera que si no canvia ja, si no d'aquest any, no passarà el següent.
No, l'Espanyol necessita trencar amb el seu passat, d'una forma de que, a veure, aquests senyors que són màxims accionistes tinguessin un gest d'honestitat, venguessin les seves accions o posessin les accions a disposició d'altres i desaparèixer del club. Desaparèixer del club.
L'únic que Pochettino, jo no sé si el faran fora perquè té un any més de contracte, crec, i evidentment és un cost econòmic important. No sé que ell renunciï...
No, home, és el que estan buscant.
Renunciï a aquest any que li queda de contracte, o que compleixi el que li queda aquest de contracte i que renunciï l'últim. Però ara a l'Espanyol l'últim que li faltaria és tenir que finiquita a Pochettino amb l'any i mig que li queda de contracte. Jo crec que aquí potser Pochettino, pel fet de tenir un sentiment blanc i blau, podria facilitar les coses a l'Espanyol, jo crec. Cosa que un altre entrenador potser no.
Estem amb ho de sempre. A veure, hi ha uns contractes que es firmen, és el cas que parlàvem abans. Hi ha uns contractes del Llorente. Hi ha uns contractes que es firmen. I al futbol els contractes no tenen cap validesa. A veure, per què ha de perdonar? Ell ha estat fent el seu treball i l'ha estat fent i potser no li ha sortit bé. Pot ser que tingui culpa ell, però també pot ser perquè no li han posat els mitjans suficients per fer-ho. A veure, per què ha de renunciar? Si renuncia, molt bé, molt gest, però això d'apel·lar al seu espanyolisme, podria renunciar per això, després no haver firmat el contracte.
També...
Haver firmat contracte d'any a maig, ja, per Guardiola.
A veure, però també has de comptar, Jesús, de que al final que no interessa un entrenador és tampoc sortir per la porta darrere a tots els clubs, i més d'un club que va entrar o que va sortir com a jugador per la porta gran. Llavors també has de mirar una miqueta, a vegades no tots són els diners, és a dir, no tots són els diners.
No és problema de diners.
I Pochettino surt per la porta gran i sempre s'ha recordat dins l'espanyolisme com un bon jugador, com un gran capità, com un entrenador que va passar, bueno, que va tenir els seus problemes, però no queda aquest mal regust de boca últim de tenir-li que pagar a sobre. No crec que li vingui d'això tampoc a Pochettino. És a dir, no crec que li vingui d'això.
No és just que l'Álvaro Vázquez reclamés el seu dia que li paguessin el que li devien?
Per suposat, per suposat.
I fer-lo quedar quasi com un delinqüent?
No, per suposat.
Que semblava que estigués atracant el club reclamant els seus drets?
Però la situació és diferent. No és el mateix Pochettino que Álvaro Vázquez. És a dir, no és el mateix. Pochettino ja ho té tot fet a
la diferència és que Pochettino cobra més i que li han de pagar més per fer-lo
clar.
La diferència.
Clar. Bé, hi ha una cosa important, és que quan parleu de contractes i tal, tal com deia Jesús, s'han de respectar i tal, molt bé, però és que el problema ja anem, ja els culpables de tot això és els de la Lliga de Futbol Professional. Ens n'anem ja al tema, per exemple, de que ha sortit aquesta setmana de les deutes de la Seguretat Social, tot aquest merder que creen els clubs de Espanya, no? Això el culpa és els senyors de la Lliga de Futbol Professional, que diuen, tenen, cobren uns sous molt grans i els està bé tal com està. I tothom s'endeuta i tots s'endeuta, no? S'ha de polir una miqueta. I lo que, a veure si, per favor, s'aprova ja una vegada la proposta del Rossell, que estic molt content que la faci, de menys clubs de primera divisió, engrandir la Champions i així, i a més a més fer pagar la gent i fer baixar els clubs de primera divisió segona. El problema és que tu vota tothom i la Lliga de Futbol Professional ho aprova i ho mantén. Aquest és el problema.
Si us sembla, parlem del Barça i el Madrid, si no ens quedarà temps. Victòria del Barça, 2-4 a Mallorca, i recordem-ho, victòria del Madrid per 1-2 al camp del Llevant, in extremis, i amb un canterà com és Morata marcant el gol que dona la victòria. Un partit que jo no vaig tenir l'oportunitat de veure, de fet me n'anava a dormir, Marc t'ho comentava, pensant que la cosa acabava amb el resultat d'un a un, i aquest matí, mira, he vist que 1-2, què vols fer-hi? Però que hi ha hagut molta polèmica, sí. Entenc, perquè he trobat declaracions de jugadors tant d'un cantó com dels blancs com dels granotes, que em fan entendre que el partit va acabar malament, o que tot el partit ja des de l'inici, això sí que ho vaig poder veure, aquell cop de colze de David Navarro a Cristiano Ronaldo, sí. Va ser un partit que es va deixar endur per la polèmica i pel joc brut.
deixa'm dir-te que l'any passat amb aquest mateix partit aquí ho vam comentar i ho vaig dir-ho, que no estava gens d'acord amb la victòria del Levant de les patades que arriben a donar aquella gent, ni que sigui el Madrid, eh? Començant pels tres defenses que té, dels quatre defenses tres no salven ni cap dels tres, i ahir va passar una altra vegada el mateix, eh? Van una quantitat de patades que van donar aquella gent, el Ballesteros, el Navarro i el Juanfran, aquests tios es poden jugar a futbol.
Però el David Navarro ja té molts precedents, perquè va fer amb el Messi, amb el mateix Cristiano Ronaldo ja li havia fet.
A Llorente també.
A Llorente. Sí.
Avui ens el recorden els precedents des dels diaris de Madrid.
El de l'Inter, que li va trencar el nas.
A veure, però el problema aquí ja és... El problema és aquí, que el David Navarro és un jugador del defensa aquest a l'antigua usanza, que abans de sortir al camp ja donaven la patada per acollonir el davanter. I ell fa això, perquè sap que els primers minuts, al començar el partit, dona el cop allò d'avís, allò que t'aviso, a l'àrbit, clar, és la primera acció del partit i així, i difícilment ensenyarà una tarja. Però a veure, el del David Navarro ahir era una expulsió com una catedral, perquè mirant les imatges, va amb el colze, va buscar la cara del Cristiano Ronaldo.
Va defendre's, ja es falta, això.
Més que defendre's, perquè el llença el colze.
No li va entrar ni groga, ara començo.
No, ni groga.
La jugada potser queda amagada una mica entre els dos jugadors del Llevant i Cristiano pel mig.
Aquell senyor, encara que sigui el segon 20, té que veure la targeta vermella.
Però és vermella directa, directament, i tant, cap dubte.
Vermella directa, però és que no hi ha ni dubte.
Com dèiem des de...
Amb el cas que dèiem abans, que deia el Sergi dels arbitratges,
el patró de l'arbitratge,
patètics, a Mallorca, hi van haver dues targetes. Una pel Barça i una pel Mallorca. De conya, no pot ser això. O sigui, va donar 50 patades aquells jugadors del Mallorca també. I hi va haver jugadors que van donar moltes patades. Jo no dic que els expulsin, però sí que van ser més targetes.
Del
no
Barça, per cert, la va veure Busquets per les mans.
Per la mà.
Es perdrà el partit contra el Saragossa d'aquest dissabte, a casa a les 8. Dèiem, en relació al que estàvem comentant ara, del partit del Real Madrid, dels antecedents de David Navarro, des de la premsa de Madrid recorden avui tots els antecedents que deixa, que no són pocs, i ens diuen que Messi ha estat el qui va rebre més ràpid un encàrrec amb una trepitjada als 11 segons en un partit.
Carai.
Per tant, a vegades ha anat més ràpid que no pas ahir, que ja ho feia al minut 3, no. Cop de colze a la cara de Cristiano Ronaldo.
Perquè destaca davant del Barça el Madrid, però és que tu veus un partit del Levante amb el Celta i aquest cop de vist també el fa.
Declaracions, com deia, que trobava jo. Sergio Ramos diu que estan cansats de gent com Ballesteros, que si li agrada més el boxe, doncs se'n vagi a practicar aquest altre esport. Juanlu del Llevant diu que la Lliga es decidia si perdia el Madrid i que això no podia passar, carregant per tant contra l'arbitratge de Muñiz Fernández. Ara em comentareu si té raó o no. I Diop, el delanter del senegalès del Llevant, que diu que ha estat un robo, un robatori, i que ja n'hi ha prou.
Jo vaig veure el partit i sincerament penso que aquest és un dels partits de que el Madrid té més dret a queixar-se que el Levante, que ja ho portava abans el Félez. Vull dir, va repartir molt el Levante, va repartir moltíssim, i això és intolerable. I la culpa, el senyor Muñiz Fernández, un àrbit que, si haguessin el que jo estic reclamant de sempre, vull dir, jo crec que de tota la vida, si hagués un futbol organitzat, una organització bona o així, avui o demà sortiria comitè de competició i diria: el senyor Muñiz Fernández, colegiado del Partido de Levante, sancionado con tres partidos per tal, tal, tal i tal.
Ja va ser hora de fer un comitè de competició arbitral.
Clar, és que per què? Per què això no? Bueno, el deixaran a la nevera dos partits i ningú s'entera si està sancionat.
Que ahir es va demostrar que la nevera és dos partits, és perquè et toca un. Cuidado, et posen a la nevera perquè la setmana que ve... No, no és la nevera perquè la setmana que ve no toca arbitrar. És l'altre, si cas són dos partits.
Però a mi això de la nevera em fa gràcia. A veure, per què no es pot dir, si tu dius que sanciones un jugador, per què no es pot dir, sanciona un àrbit perquè ha fet malament, ha aplicat malament el reglament.
Exacte.
I ja està.
Perquè no
sanciona. I no em poso amb el penalti que va assenyalar si era penalti o no, perquè ja és més difícil.
Penso que no ho era.
Perquè allà sí que ho accepto, que allà l'àrbit, a veure...
Penal de Callejón, que va fallar Xavi Alonso, és aquest?
Fora de l'àrea, semblava.
Fora de l'àrea, però és igual. Allà, sobre el camp, jo entenc que l'àrbit es pugui
equivocar. I a més, tal com estava el terreny, mullat com estava, era molt, molt complicat de veure.
Aquest no mereix ni sanció ni crítica, quasi. Es pot equivocar. Ara, amb això de l'expulsió i així, no? I amb mil jugades que es veuen.
A qui li va anar també, en certa manera, bé un arbitratge dolent, és el de Parada Romero, el partit entre l'Atlètic de Madrid i el Getafe, 2-0, el segon gol, no hi ha dubte, és un golaç d'Art de Turan, ara bé, precedit d'un control amb la mà bastant clar que es menja el col·legiat d'aquest partit.
Les imatges es veu que el líder fa així, es canvia la bandera de mà per, com per aixecar-la i després continua.
Sí, perquè veu que l'àrbit no fa cap gesto i...
Sí, es veu el línier, que és el que té davant, es veu com es canvia la bandera de mà, em sembla que és, per poder, per anar a fer el gesto i no fa res i es continua corrents, l'altre va marcar gol.
És que a vegades els líniers, per no deixar en evidència els àrbits, fan aquestes coses que canvien sobre la marxa, cosa que jo tampoc l'entenc. A veure, si el línier ha vist una cosa, ell té que parar-se ja, i si l'àrbit continua, responsabilitat de l'àrbit.
Sí, perquè en aquest cas ens regala un gol de vella factura, que es diria, però clar, el Getafe està sent molt perjudicat aquí, veient com se li en va el partit.
No, no, és que és això, és això.
Un àrbit pot amonestar un línier, i suposo que d'aquesta taula no ho haurà vist ningú.
No,
i de la meva generació poca gent no ha vist. Jo he vist en un camp de futbol un àrbit amonestar un línier, però una vegada únicament, i estic parlant de fa 35 o 40 anys.
No, el que es broncar s'esbronquen és evident.
Sí, però diguéssim...
Hem vist algun reportatge, hem tingut a vegades oportunitats i déu-n'hi-do, no, no és fàcil, ningú diu que sigui fàcil, però vaja, com dèiem, deia el Jesús, si el jutge sembla que va assenyalar una cosa i després per no deixar malament l'àrbitre no ho fa, malament.
Ah, i això ho veus, perquè si mires el partit i fixes amb els liniers a la banda, veus que van a fer una cosa i rectifiquen.
A mi deixa'm, si em pots, dues coses ràpides. Primer, el tema dels àrbits, aquest any, no sé per què, s'ha implantat la norma de que només poden intervenir d'ofici si es volen. És a dir, ningú pot demanar-ho, cap club. Cosa que, evidentment, no crec que ho fagin, perquè ja veient en les seves jornades que portem, dubto que entrin ara per... els hi doni ara per entrar. I segona cosa, de les declaracions de Sergio Ramos... És a dir, jo entenc que el moment d'esquizofrènia que pateix el Llevant contra el Madrid és evident, però és que és el mateix també, cal recordar, nivell d'esquizofrènia que pateix el Madrid quan juga contra el Barça últimament amb Mourinho.
Sí.
Llavors, dit això, crec que les declaracions de Ramos, calent en el moment de zona mixta, dient allò del boxeo, crec que se les podia haver estalviat, perquè justament ell i algun company més que tots ja sabem en el seu equip també es podria dedicar a algun altre esport que no és el futbol i que és més de lluita lliure. Llavors, home, és a dir, sí, pot sortir calent, pot ser que el Llevant evidentment va repartir més del compte i que el de Navarro, ell posa el colze sabent que Ronaldo xocarà contra el seu colze i amb les conseqüències que això pot comportar, però d'aquí a començar a rajar i dir que boxeo i tot això, a mi em sembla fora de lloc perquè precisament no són els més encertats a dir això.
I
si ho digués Iniesta, ho digués Xavi o Messi, em semblaria... més adient, però que ho diguin aquests, justament...
I potser també, Marc, volia afegir-hi per companyerisme entre companys de professió, com està passant darrerament, per cert, anecdòtic o no, entre els entrenadors. Recordem el primer dia Simeone defensant una expulsió. Ara no recordo a quin entrenador era el qual s'enfrontava, de Pellegrino,
sí, Pellegrino
del València. I el mateix cas va passar amb Mitchell aquesta jornada.
Sí. Simeone era d'aquest tipus, de jugador. Simeone era un jugador que recordo en un partit fora del camp, o sigui, la ratlla, em sembla que era entrar i sortir, amunt li va rascar la cuixa i va fer 7 o 8 punts també.
Doncs el mateix recordo. Va passar, dia amb Mitchell, el partit que comentàvem de l'Atlètic de Bilbao amb el Sevilla, que comentàvem amb el Sergi, on sembla que Bielsa les tenia totes parant al carrer i gràcies a l'entrenador del Sevilla, finalment l'àrbitre s'ho va replantejar.
Els entrenadors estan cohibits aquesta temporada. Perquè, a veure, ahir mateix, amb el partit del Levante, el Jim va sortir un moment que va aixecar els braços sense dir res, jo crec que no va ni obrir la boca perquè es va veure la imatge, i va anar el Muñiz Fernández llançat cap a ell ja amenaçant-lo.
Sí.
Dius, a veure...
Amb això, un altre que fins i tot el van veure demanar perdó aquest cap de setmana va ser el partit del Barça, Joaquín Caparrós, que és de gesticular, el pobre, i ja va veure que si no s'aturava una mica, si no es calmava,
però a veure, què passa,
podia haver una targeta groga.
Què passa si gesticula? Clar, és tan greu?
És el paper del quart àrbitre, en aquest cas, que és una cosa que s'hauria de plantejar, perquè l'única cosa que hauria de fer aquest home, en teories, vist això, és deixar entrar o sortir els jugadors. Se suposa que és el paper que té.
Els canvis.
No, d'acord. Però el que fa sembla al final és de gos guardián de la banqueta.
El que ha de mantenir és que no surtin de l'àrea tècnica, també, que moltes vegades es fiquen dins el camp i ja els ha de ficar dins i dir-los, sí, però... ei, que us esteu sortint.
Però és el policia.
Però aixecar els braços, gesticular, queixar-se. A veure, jo no dic que es posin a insultar, que d'això ens és així, vale, però a veure, gesticular, queixar-se. Hòstia, els àrbits també saben el que... Estan dins d'un camp de futbol.
Sí, sí.
En un camp de futbol... en un moment pots tenir una reacció...
No, i has d'aguantar del públic, com
els jugadors
aguantant del públic, tothom aguanta.
Has de saber quan és una reacció explosiva i dir, fer-te el sort i continuar.
Sí, sí.
Dins del terreny de joc, comentaris sobre el partit, la defensa Us preocupa encaixar aquests dos gols que donin vida al partit? Sí, sí, del Mallorca 2, Barça 4.
Portem un, sembla que ens han encaixat un gol menys que el bicicleta, que és l'Espanyol. Sembla que porta 15 ells, nosaltres 14.
El Barça 14, correcte, sí. I l'Espanyol no, l'Espanyol 18.
Espanyol 18, ja sí.
És un gol de penal.
Pues no, 15 és l'Osasuna.
L'Osasuna, sí. Aleshores, vull dir que estem rebent massa gols, però bueno, ahir va sortir una defensa una miqueta més amb això i vol intentar recuperar la defensa i s'estan recuperant jugadors. Res, no li veig molta importància.
És que és això, jo crec que també aquests gols que s'han encaixat s'ha d'analitzar això, el que deia el Félez. Vull dir que la defensa del Barça, des que començava la temporada, pràcticament està desmanegada, a veure ara qui posem, avui qui juga, qui no juga.
Sí, que sempre repetim, no? La filosofia ja la tenia el Pep, la té també el Tito, de no repetir alineacions, però en defensa normalment és on no toques les coses si van bé.
Però escolteu,
i per les circumstàncies que està patint el Barça de plaga de lesionats, es veu obligat a improvisar Tito.
S'ha de, fer la lectura positiva, vull dir, que amb les circumstàncies que està passant el Barça porti 11 partits guanyant, bueno,
36 gols a més, eh?
Amb 36 gols.
Aquí anava jo també ara, exacte. 36 gols a favor, demostra que l'Alt...
És una missió dels laterals,
favor, Messi i companyia.
Ojo, que els laterals ajuden amb aquesta missió.
Que ahir va ser un partit fluixet del Barça per mi, malgrat el 2-4, jo el Barça no vaig veure un partit allò...
Bueno, és que tampoc el Mallorca t'ajuda amb el ritme que té, el Mallorca que també t'adorm bastant.
I les interrupcions.
Sí.
Dani Alves, el seu partit... No, volies afegir
una cosa als gols només. No sé les estadístiques dels gols en contra del Barça com han sigut, però crec que n'hi ha molts de penal, de falta directa, a pilota aturada i de contres, a nivell de contraatacs, no sé si n'hi ha molts.
No, és a dir, deixa'm dir de les penals només dir-te que ens han pitat un penal a favor i dos en contra. Això no és lògic, amb un equip que domina 90%,
el del Depor i el d'ahir.
Exacte, sí. Dos a favor i un en contra.
I la falta
al revés, un a favor i dos en contra. Sí. El Madrid en porta 0 en contra i 5 a favor.
Sí. Però deixant de banda això, la comparativa penals Barça-Madrid, jo crec que dels gols en contra que porta el Barça, molts crec que són de penal, de falta o de córner de pilota aturada. Crec que de jugada, de contraatac, que la defensa realment estigui
la majoria de faltes i penaltis són ben propiciats per fallos de la defensa. Mm. Fallos de marcatge, de desesperació o així. Clar, a veure, no marquen el gol directament, però sí que és responsabilitat. Vull dir que és una mica tot, no? Vull dir, la defensa no ha estat bé.
Una de les persones que perd més pilotes en un partit, però ahir no va ser el cas de que no es van marcar, és el Messi. Messi perd a la línia de mitjos unes pilotes molt complicades i difícils, ahir va perdre concretament la primera part 6 pilotes. Això és fotut.
Però pensa, Jesús, que les pilotes a pilota aturada, les que venen de faltes o de corners, aquí és pel problema que tenim de cap, que ens guanyen sempre, que ens guanyen sempre. En vam veure el Milan l'any passat, el Celtic, hem vist, o sigui, vull dir, aquestes són les que sobretot hem de polir més, aquestes jugades que ens marquen molts gols amb aquestes jugades.
Ahir va estar impecable.
En defenses de circumstàncies, insisteixo.
Clar, no.
No amb la defensa, lògicament, titular del Barça.
Clar, és que això, és que en Piqué, Puyol i Busquets, si els sumem Busquets, són tres tios molt alts.
Però hi posa ganes.
Va bé de cap.
Exacte.
Ahir va estar impecable amb els jugadors que anomenava ara el Sergio, Piqué, les estadístiques ho avalen. Va jugar també uns minuts Marc Bartra, i dimarts de la setmana vinent, després del partit de Lliga contra el Saragossa, toca reprendre la Champions després de la derrota a Celtic Park, que no sé com la vau viure. Creieu que a Moscou, davant de l'Spartak, davant l'equip d'Unai Emery, ja tancarem la classificació?
Jo crec que un empat segur que el traurà, eh? Sí, segur que el traurà, perquè és un equip que està una miqueta fred, a part del fred que fa aquests moments allà, però vull dir, està fred i... O sigui, li han sortit malament les coses, eh?
A l'Unai, a l'Espart de Moscou, per
no
tant...
No li sortit les coses bé.
I el partit del Cèltic de l'altre dia, jo crec que si fem aquell partit 10 vegades, les altres 9 les guanyarà el Barça. Ara, i jugant al mateix partit, eh?
No ho sé, això, a Rússia ha jugat la Lliga ara o ja va acabar l'estiu?
Està jugant. Ara és quan faran la parada.
D'acord.
Ara és quan faran la parada. Ells comencen a l'estiu... Clar. Comencen a l'estiu, paren ara al desembre, em sembla que és, o a finals de novembre ja, que és. Ja para la Lliga i no tornen a jugar fins al febrer, finals de febrer, març.
És que no sé això si els beneficia o els perjudica, és una cosa que no veig mai clara.
Sí, jo crec que els perjudica. Perquè tota Europa juga d'una manera
a un ritme i ells ho fan diferent.
No, però potser per equips, diguem que no tenen la repercussió que tenen equips més grans de la resta d'Europa, està molt més descansat, els beneficia.
De fet, l'any passat el Madrid, que va jugar els vuitens de final amb el CSKA a Moscou, al mes de febrer-març, deia, el CSKA a Moscou ve de 4 mesos sense competir, justament, no? I tenia que allà el primer partit juga contra el Madrid a doble eliminatòria.
I també va passar a Sevilla, això fa un parell de temporades.
Estic parlant de memòria ara, però si jo crec que si agaféssim ara els resultats dels equips russos i tots els equips aquests de l'est a competicions europees, a les primeres jornades, a les lliguetes i així, és quan fan millors resultats, treuen més sorpreses i així,
i
que és quan ells estan en rodatge i agafen els altres equips que no estan en rodatge. Clar. I després desapareixen. Mm. Perquè a veure, quan recordes que arribin a una semifinal o una final?
No, els últims anys ni un
cop diria. Fa bastants anys jo crec que no apareix cap.
Molt ràpidament, no ens mengem el temps del concurs del Fabri. A la segona divisió, dues victòries catalanes i un empat. Les victòries del Sabadell per 1-0 al camp del Centre Esport Sabadell per 1-0 amb l'Osca i el Girona 1-0 amb el Racing a Montilivi, l'empat a 3 a Josep Maria del Barça B amb el Numancia in extremis en un partit on va acabar el Barça B amb 9 jugadors. Vaja, un va punt ser... que es pot treure com a bo.
Jo aquesta vegada hi havia 4.000 i pico persones, i jo ho sé perquè les entrades que nosaltres repartim es van agotar totes, i bé, era un partit d'un equip també...
6 gols, no es pot queixar qui no. Anés al mini.
Exacte, i el Barça juga com sempre amb alegria, i bé, amb un futbol maco, i penso que la cosa es va animant. I la setmana que ve sembla que tenim el Racing la pròxima setmana.
La setmana que ve, no, al camp del Múrcia.
Bueno, la pròxima, a casa, vull dir, a casa.
Ah, la pròxima a casa vol dir que també és un al·licient per sí, la gent sí, per anar sí, al mini. Sí. El Barça és setè, el Sabadell vuitè i el Girona, senyors, segon amb 27 punts a dos de l'Ells, que és el líder. Podem esperar que el Girona es mantingui?
Està jugant força bé, jo he vist
algun partit... Portem 13 jornades ja, a primera en portem 11, però a segona en porten 3.
Jo he vist algun partit i està jugant força bé, el Girona.
Bueno, té un tècnic que és un psicòleg, un gran motivador, M'encanta el Rudi, aquest, l'entrenador que té el...
El Rubi.
Nano jove, jo crec que amb molt de potencial,
Jo crec que és que estigui segur, és el seu lloc, que no faci la tonteria de pujar primera, perquè després...
Jo, però què fas? T'atures? Deixes de guanyar els partits?
No, perquè sí, que vagi lluitant igualment, vull dir, però a veure, perquè és un error pujar primera divisió.
Es consolidi segona,
sí, exacte,
no?
Es consolidi bé, perquè després l'any següent no baixes de primera a segona, sí, baixes de primera
veritat,
a tercera.
Això és veritat, eh?
Cop, sí.
Marc, futbol femení, jornada número 10, la que s'ha disputat.
La 10, sí, no parem.
Continua l'Atlètic de Bilbao... un esglaó per sobre de, sí, de la resta.
Una maneta ahir li va fer el Llanos Olivenza.
El Barça ho menys, 0-4 contra el Prince Saragossa.
Sí,
amb
plàcid.
Sònia Bermúdez, que ha arribat ja als 50 gols amb la samarreta del Futbol Club Barcelona.
En una, temporada i mitja, encara no arriba a temporada i mitja, i ha marcat 50 gols la jugadora madrilenya, ex el Rayo. Molt bé, sens dubte la millor jugadora que té el Barça, la més... decisiva, sens dubte.
I una jugadora, la Nerea Güero, que debutava primera amb el Cajasol Trigueros Universitat.
Sí, senyor, ha sigut les dues notícies més o menys aquesta jornada i un Barça que segueix remuntant. I bé, ahir l'Espanyol, jo vaig estar veient-lo en directe, l'Espanyol Rayo, va perdre l'Espanyol 1-3 amb un Rayo que li va passar per sobre i un Espanyol que amb les baixes també li va afectar bastant i que es despenja en la classificació. Veurem, ara s'han d'enfrontar entre tots, encara els a dalt, però sembla que es desmarquen un grupet de 5 equips que són el Bilbao, el Barça, l'Atlètic de Madrid, el Rayo i el Llevant i l'Espanyol, que sembla que s'està despenjant de moment.
Els Atlètics a dalt, l'Atlètic Club primer amb 28 punts, l'Atlètic de femení, l'Atlètic de Madrid femení amb 24 i el Barça tercer amb 22. La jornada número 11, que arribarà aquest cap de setmana vinent, espera en principi victòries d'aquests tres equips, sí, que anomenaven Marc. El Barça juga amb el Levante Las Palmas.
Les Planes, sí.
Sí. L'Atlètic Club visita el camp del Sant Gabriel, que també és un rival assequible, de guany en la classificació, i l'Atlètic de Madrid femení juga contra el Llevant, que és cinquè. Aquest potser ho té més complicat.
Sí, aquest és el partit realment que on pot punxar l'Atlètic de Madrid o també el Llevant, que recordem que el Llevant va darrere el Barça i del Rayo un punt. És a dir, són aquests cinc equips que van ja empacatats en la part alta, tot i que l'Atlètic de Bilbao porta un cert marge per sobre d'aquests quatre equips. Veurem.
I teníem un derbi, afegies també, Marc?
Sí, el Barça Levante Les Planes. Levante Les Planes, que és un equip d'aquí de Sant Joan d'Espí, que ha ascendit aquest any i que té una massa social impressionant, que es volca molt amb el seu equip, i a la ciutat esportiva jo crec que aquesta jornada que ve s'haurà d'ampliar, perquè el Levante Les Planes mou per partit 800 espectadors, 900 espectadors.
I més és a dir, que pot ser que hi hagi més afició del Levante Les Planes.
Segur,
que...
segur.
Hi ha alguns jugadors de l'Espanyol que vestin el Levante Les Planes?
Sí, hi ha una davantera, no em surt el nom, l'altre dia la vaig estar veient, i després tenen la portera, la Pamela, que és una jugadora mexicana que va estar al Màlaga l'any passat i que va estar fa 2 anys a Suècia, al Malmo.
No, es pot ser part econòmica, la part del Levante sobre l'Espanyol, en aquest cas la jugadora aquesta?
Pues no tinc ni idea. No tinc idea. No. És la Paula Nicart la que diu, sí. La Carriba, que és la que està dalt, una jugadora alta molt bona. No sé,
jo crec que, no ho sé, indagaré si és realment per un tema econòmic. Ha sortit aquest any de l'Espanyol, sí.
Josep Maria, Marc, ho comentem fora d'antena, que si sí, no sí, ens quedem sense temps pel concurs. Doneu aquest partit per Barça TV, Marc, el de cap de setmana, o encara no
això
està...
Això entre setmana ens ho confirmen, encara no ho sabem. Quan ho tingui us ho dic.
Tots tres, Josep Maria Félix, president de la Penya Blaugrana Sant Cugat, Jesús Galindo, cap de la secció de futbol del Mundo Deportivo, i Marc Lorenzo, expert en futbol femení, comentarista per Barça TV d'aquests partits del femení del Barça. Moltes gràcies, com sempre, per venir a la tertúlia dels dilluns, tertúlia esportiva, i ens veiem aquí dilluns de la setmana vinent. Bona setmana.
Adéu-siau.
Adéu.
Sant Cugat a fons, el magazín.